5 minuts més.
Què tal, amics oients? Com estem? Bon dia i bona hora i bon fred. Déu-n'hi-do quin fred que està fent avui. 3 graus positius al centre de la ciutat d'Olot, cel serè i un vent gèlid. Un vent que ens ha d'estar acompanyant durant gran part d'aquesta jornada que tot just despunta. Neus a Cintanou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Després de la caiguda d'aigua neu ahir i de les baixes temperatures, aquest matí ens despertem amb algunes glaçades, cal que ho tinguem en compte. De seguida connectarem amb la policia municipal d'Olot, però abans donem un cop d'ull al temps, perquè avui sí que abans de sortir de casa ens hem d'abrigar.
Sí, les temperatures són baixes, però sobretot el que fa incrementar la sensació de fred és el vent que tenim i que bufa de forma intensa. Tenim aquests 2-3 graus a Olot, hi ha 2 graus a Castellfollit de la Roca, Santa Pau i Anglès, 1 grau a Ripoll, es lleven amb 0 graus a la Vall d'en Bas i a Das, 1 de negatiu, 1 sota 0 a Sant Feliu de Pallerols, a Mieres i a Vic, en tenen 4 a Banyoles i a Girona, 5 a Figueres i 5 de negatius a Vall de Núria.
Com es presenta aquest divendres i per extensió el cap de setmana? Li preguntem a en Dani Ramírez.
Avui sembla que baixarem un altre grau en aquest gran descens d'aquesta setmana pel que fa a temperatura. Ahir va haver llocs, a la matinada on va calmar el vent, Sant Sadurní d'Osor Mort, a la comarca d'Osona, 8 sota 0, a Mieres 5,5 sota 0, a Olot i a Vic 3 sota 0, i al voltant de Girona mateix, a Llagostera, Fornells de la Selva, Cassà de la Selva, van baixar dels 5 i 6 sota 0. Un ambient molt fred, de dia també va costar passar dels 8 o 10, i vam acabar la tarda i el vespre amb alguna nevada al Pirineu, que va arribar fins als 800 metres, nord d'Osona, l'Albera, les Salines i Alta Garrotxa. Ambient de ple hivern, de fet, avui, encara de matinada, a matí d'hora, alguna nevada feble que pugui arribar al nord de l'Alt Empordà i també cap al Pirineu, en forma de torb, amb vent, amb tramuntana, gota de neu 300 metres, molt baixa, però després s'anirà aclarint, un dia de sol, de tramuntana i aquest fred tan fort, tan viu. Això no s'acaba aquí, perquè el cap de setmana continuarà entrant aire fred i això pot anar per llarg i aquest ambient d'hivern ens pot acompanyar gran part de la setmana que ve, 7 o 8 dies més. De moment, en una situació seca, sense pluja ni nevades importants, llevat del Pirineu, les que hem tingut, i se'n podria repetir alguna més els propers dies. Però vaja, el cap de setmana, poca precipitació i sobretot fortes, fortíssimes glaçades en hores nocturnes.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Titulars del dia. Olot formarà part del sistema tarifari integrat de les comarques de Girona. Això suposarà una rebaixa dels preus dels tiquets sempre i quan el viatger es mogui dins de la demarcació.
L'Ajuntament d'Olot haurà d'abonar uns 100.000 euros anuals per aquesta nova adhesió. S'espera que en les pròximes setmanes la resta de municipis de la Garrotxa també s'hi adhereixin.
El regidor de mobilitat d'Olot és Agustí Arbós.
Per tant, aquí portava alguns exemples, no? D'Olot a Girona, un estalvi del tiquet, només el viatge d'anar d'Olot a Girona, del 73% del tiquet. Si anem a la UDG, com que hi ha transbord, arribem a Girona, a l'estació agafem un bus urbà de Girona i arribem, per exemple, a una facultat de l'UDG, estem parlant d'un estalvi del 74%. En números exactes, a dia avui aquest viatge ens costaria 6 euros, amb una targeta multiviatge de la Teixa, i en canvi, un cop integrats, a partir d'aquest abril, si tot va bé, doncs aquest viatge costaria 1,56 euros.
Agustí Arbós, en declaracions al ple de l'Ajuntament d'Olot, ha celebrat aquest dijous, en el qual l'equip de govern mantindrà el model actual de gestió de les aigües de la ciutat. El 2029 s'acaba el contracte actual amb Aigües de Barcelona. La CUP ha proposat un canvi en favor d'una gestió pública, però Junts diu que ara no és el moment de fer-ho perquè el contracte amb Agbar encara està en vigor. Escoltem el portaveu de la CUP, Jordi Gasol.
Hi ha un debat ideològic de qui creu que els serveis s'han d'externalitzar amb una mica de fe cega amb el mercat i qui creiem que les dades demostren que la manera més democràtica de gestionar els serveis públics, de garantir-ne la qualitat i de, en els moments de crisi, com he dit abans amb algunes dades, són els que responen defensant l'interès comú, és la gestió directa i pública.
Estem molt pendents del temps, abans us ho explicàvem, sentíem en Dani Ramírez que ens deia que les temperatures encara han de baixar una mica més. Ara ja fa entre 2 i 3 anys, precisament a aquesta hora, anàvem tots de bòlit per intentar explicar les conseqüències del temporal Glòria o del Filomena. Doncs bé, gairebé tots els desperfectes efectes provocats per aquells temporals a la Garrotxa ja estan neus solucionats.
Ho ha explicat el president del Consell Comarcal, Santi Reixac, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Tres anys després del Glòria i dos del Filomena, la comarca compta amb un pla especial d'actuacions. El grup encarregat d'aquest pla està format per tots els alcaldes i cossos d'emergències. Segons Reixac, la Garrotxa està més ben preparada que fa tres anys.
Degut al Glòria i degut al Filomena, doncs es varen crear aquí uns grups d'emergència que, en cas de que això es torni a repetir, doncs sempre estarem més ben preparats de lo que estàvem abans, no? És un grup de coordinació entre tots els alcaldes de la comarca i amb els cossos doncs, de seguretat, amb Mossos, amb Rurals, amb Hospital, amb tot.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home mentre treballava en una empresa de transports de Sant Joan les Fonts.
Els agents el van localitzar dins la cabina del camió aquest dimecres al vespre. El cos de l'home de 60 anys el van trobar a l'interior del vehicle, que en aquell moment estava aparcat al carrer.
I avui també us proposarem una activitat molt interessant per aquest cap de setmana, jo diria que imprescindible en el calendari garrotxer. És la Fira del Fesol que oferirà aquest cap de setmana la possibilitat de viure una experiència única.
Posarà a disposició dels visitants un globus aerostàtic. Aquesta és una de les fires més populars de Santa Pau i tindrà Eivissa com a territori convidat, que oferirà un tast gastronòmic i espectacles culturals.
Escoltem el president de la DOP de Santa Pau, és el Lluís Sunyer.
Serà gratuït i serà de bon dematí, per això, que la gent que tingui ganes de venir en globo, de fer un vol en globo, serà un vol fixat, per això. Doncs que vingui d'hora, i perquè aquestes coses s'han de fer d'hora abans que no es girin gaire aire, gaire vent, doncs que vingui d'hora i podrà disfrutar d'aquest alineament.
Doncs esperem que el vent ja hagi amainat i que tinguem una situació més calmada. Anem als esports. L'Olot afronta la segona volta reforçat després que el club hagi fitxat 3 jugadors. Ara l'equip vol sumar 3 punts.
Els buscarà aquest diumenge a casa contra l'Espanyol B, el tercer classificat. Jonathan Risueño, que ja va fer jugar Espar la setmana passada, també podria utilitzar el pivot Carlos López i l'extrem Víctor Valverde, els últims jugadors a arribar. L'únic jugador que confirma que serà titular és el porter Arnau Fàbrega.
Escoltem a Jonathan Risueño.
Jo crec que n'hi ha que fer mínim 40 punts. Jo crec que en 39, 40, 41, 42, el play-out estarà per ahí. N'hi ha que guanyar en casa molt. En casa n'hi ha que guanyar 6, 7 partits i fer ahí els 21 punts. En casa 20 punts, 21, i després fora n'hi ha que fer 8, 9. Això són les comptes.
Jonathan Risueño, que per cert ja pot comptar amb el nou fitxatge de la Unió Esportiva Olot. El nou fitxatge dels olotins és Víctor Valverde, que afirma que la Unió Esportiva Olot és un club amb un caire especial.
El jove extrem figuerenc arriba a l'estadi municipal després de més d'un intent per incorporar-lo. Valverde serà un recurs ofensiu més, que ja pot debutar aquest cap de setmana contra l'Espanyol B.
No, evidentment la meva família i el meu representant saben que l'Olot és, com ja he dit, és un club que sempre doncs, m'ha interessat, i poder jugar aquesta categoria a prop de casa doncs m'ha motivat i vinc amb moltes ganes.
El nou jugador de l'Olot va jugar 90 minuts en l'últim partit de la Pobla de Mafumet en la derrota contra el Sant Andreu. El figuerenc ja ha entrenat amb el nou grup i podria gaudir de minuts en el partit d'aquest diumenge a casa contra l'Espanyol B.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Hola, bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat i, com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Prohibits estacionar ni al carrer Toledo, al carrer Jaén, al carrer Port Pou del Glaç, el carrer Hospici i el Serra Ginesta. I aquest matí tallaran el passeig Desemparats i a la tarda el carrer Dolors. Avui recomanem molta prudència al volant, ja que degut a les baixes temperatures i a la mica de pluja d'ahir hi pot haver gel a la calçada. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre. Dissabte tornarem a casa. Dissabte tornarem a sentir aquest ambient a Ràdio Olot. Dissabte volem tornar a cantar una victòria de l'hoquei Olot.
Hola, Josep Jo! Ben tornat i benvinguts, 3 punts! L'hoquei Olot, Joan, lluitant, dominant i al final guanyant, s'emporta la victòria.
Dissabte al vespre en directe des de la pista Josep Jou, hoquei Olot, Club Petit Taradell. Última jornada de la primera volta. A 8:15 la prèvia i a 8:00 el partit. Amb Roger Isern i Anna Prat. I el patrocini de l'Ajuntament d'Olot.
Entrem en matèria. Olot formarà part del sistema tarifari integrat de les comarques de Girona. Això suposarà una rebaixa dels preus dels tiquets sempre i quan el viatger es mogui dins de la pròpia demarcació.
L'Ajuntament d'Olot haurà d'abonar uns 100.000 euros anuals per aquesta nova adhesió. S'espera que en les pròximes setmanes la resta de municipis de la Garrotxa també s'hi adhereixin.
Ens ho explica l'Aniol Puigverd.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat en el ple d'aquest dijous l'adhesió al Consorci de Transport Públic de l'àrea de Girona. El 2006, la Generalitat va promoure aquest nou consorci per coordinar el sistema de transports públics de les comarques gironines i implementar una política unitària de tarifes pels viatgers. Comarques com el Gironès, el Pla de l'Estany o la Selva ja en formen part. Olot des d'ara també s'ha adherit a aquest consorci, que permetrà una reducció dels preus dels tiquets pels olotins i olotines que es vulguin moure en transport públic per la demarcació. El regidor de mobilitat d'Olot és Agustí Arbós.
Per tant, no, aquí portava alguns exemples, no, d'Olot a Girona, un estalvi del tiquet, només el viatge d'anar d'Olot a Girona, del 73% del tiquet. Si anem a la UDG, com que hi ha transbord, arribem a Girona, a l'estació agafem un bus urbà de Girona i arribem, per exemple, a una facultat de l'UDG, estem parlant d'un estalvi del 74%. En números exactes, a dir avui, aquest viatge ens costaria 6 euros, amb una targeta multiviatge de la Teixa, i en canvi, un cop integrats, a partir d'aquest abril, si tot va bé, doncs aquest viatge costaria 1,56 euros.
Aquesta adhesió de l'Ajuntament d'Olot al Consorci de Transport Públic de l'àrea de Girona arriba després que el Consell d'Alcaldes de la Garrotxa, celebrat ara fa mig any, es va presentar la proposta als diferents municipis de la comarca per tal que s'hi poguessin vincular el més aviat possible.
Doncs el nostre objectiu, evidentment, és que arribi la integració tarifària a nivell català, a nivell de tot el país, que és una cosa que encara no existeix, però que si totes les comarques, doncs, en mica ens anem adherint a les nostres demarcacions de referència, aviat esperem, doncs, que sigui una realitat.
D'acord amb la Generalitat, per poder dur a terme aquesta adhesió, l'Ajuntament d'Olot ha d'assumir una aportació econòmica de 2,8 euros per habitant. La ciutat, segons les últimes dades de l'IDESCAT, compta amb 36.299 habitants. Així doncs, fent els càlculs, el consistori haurà de fer una aportació anual de 101.891,29 euros.
Diguem que a nivell econòmic, i ara explicaré una mica ràpidament, doncs, el que consisteix, però a nivell econòmic vam complint el pressupost, ja pressupostant el que suposarà aquesta integració tarifària que vindrà donada a través d'aquesta adhesió a l'ATM, i diguem que econòmicament ho tenim solventat.
Aquest sistema tarifari integrat de les comarques de Girona no s'aplica encara a la Garrotxa. S'espera que estigui operatiu en els propers mesos. L'objectiu principal és unificar també en aquesta adhesió a la comarca d'Osona una comarca que queda ben a prop i més endavant tot Catalunya.
Gràcies, Aniol. No marxis perquè ens has de continuar explicant més coses que van passar pel ple de l'Ajuntament d'Olot celebrat aquest dijous. L'equip de govern de l'Ajuntament ha decidit mantenir el model actual de gestió de les aigües de la ciutat. El 2029 s'acaba el contracte actual amb Aigües de Barcelona, amb Agbar. La CUP ha proposat un canvi en favor d'una gestió pública, però Junts diu que ara no és el moment de fer-ho perquè el contracte amb Agbar encara està en vigor.
La CUP d'Olot ha proposat en el ple d'aquest dijous que la ciutat s'adhereixi a l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública. Actualment, la gestió de les aigües d'Olot les porta Aigües de Barcelona. En la moció presentada al ple, la CUP ha explicat que, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, les tarifes gestionades per empreses privades són un 25% més cares que les públiques i, a més, garanteix a la corporació un major control de la gestió de l'aigua. El portaveu de la CUP a Olot és Jordi Gasulla.
Hi ha un debat ideològic de qui creu que els serveis s'han d'externalitzar amb una mica de fe cega amb el mercat i qui creiem que les dades demostren que la manera més democràtica de gestionar els serveis públics, de garantir-ne la qualitat i de, en els moments de crisi, com he dit abans amb algunes dades, són els que responen defensant l'interès comú, és la gestió directa i pública.
Qui ha defensat el posicionament de la CUP és Esquerra Republicana. Creuen que és urgent posar el debat de la gestió de l'aigua sobre la taula davant el possible increment de preus. La seva portaveu, Anna Bernades, creu que és molt important començar a plantejar la situació.
És unir forces per fer allò que és tan costós i sí que és urgent que posem aquest debat sobre la taula perquè malgrat 6 anys ens poden semblar molt per la gestió que s'ha de fer prèvia en cas que el municipi d'Olot volgués fer aquesta gestió pública de l'aigua, sembla estrany, però és poc temps.
El contracte de l'Ajuntament d'Olot amb l'empresa Agbar per la gestió de les aigües finalitzarà el 2029. Per això des del PSC consideren que de moment no és un tema urgent. Una de les regidores socialistes és Marina Alegre.
Com que la concessió de l'OT és vigent fins al 2029, entenem que el debat no és urgent i que més endavant ja ens podrem plantejar el model ideal per la ciutat.
L'equip de govern ha tombat la moció proposada per la CUP, demanant un canvi de model en la gestió de l'aigua, argumentant que ara no és el moment de fer-ho. El regidor d'Urbanisme, Jordi Güell, ha afegit que abans de prendre una decisió en aquest sentit, s'ha de mirar detalladament què diuen els estatuts de l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública.
Si aprovem aquesta moció, estem acceptant tot això. La meva proposta és que deixem a sobre la taula aquesta moció, o la votem, i que iniciem, com no pot ser d'altra manera, el debat, la conversa, de quin ha de ser el model de gestió de l'aigua d'aquest municipi. Però no, sisplau, no ho prenguem aquesta decisió tan important amb una moció que em podrien dir d'última hora.
La moció presentada per la CUP demanant un canvi de gestió de l'aigua s'ha desestimat després que l'equip de govern hi hagi votat en contra. El PSC s'ha abstingut i només ha comptat amb el suport de la pròpia CUP i d'Esquerra Republicana.
No deixem encara les qüestions lligades amb el medi ambient, amb la climatologia i, en definitiva, amb tot el que ens estem trobant com a conseqüència del canvi climàtic. Gairebé tots els desperfectes provocats pels temporals dels últims anys a la Garrotxa ja estan solucionats. Ho ha explicat el president del Consell Comarcal, Santi Reixac, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió.
3 anys després del Glòria i 2 del Filomena, la comarca compta amb un pla especial d'actuacions. El grup encarregat d'aquest pla està format per tots els alcaldes i els cossos d'emergències. Segons Reixac, la Garrotxa està més ben preparada que fa 3 anys.
Informa Roger Isern.
Fa un temps, quan ens vam quedar tots a casa, la natura va envair la ciutat. Les plantes van guanyar terreny a l'asfalt i es va haver de fer una neteja intensa de carrers, camins i vies on el verd s'hi va abocar. Mesos abans, el temporal Glòria havia provocat un excés d'aigua que va deixar tocades algunes vies. Per si no n'hi hagués hagut prou, un any després, a principis del 2021, el Filomena va obligar les màquines llevaneu a passejar-se per molts dels carrers de la comarca. Tot plegat va provocar incidències a molts punts de la Garrotxa que avui, segons el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, ja estan solucionades.
Segur que estem més preparats que abans de com va venir el 2019, segur. Vull dir, el 2018, com va passar tot això, no? Segur que sempre estem més ben preparats ara que no pas abans, però poder mai estarem prou.
Durant el Glòria, 8 punts de la Garrotxa es van situar entre els 20 llocs de Catalunya amb més aigua recollida. A Lliurona és on més va ploure de tot el país, amb 500 litres. A Olot se'n van recollir 327 i el Fluvià es va desbordar en diversos punts com la Vall d'en Bas. Per fer front a aquest tipus de temporals, a la Garrotxa es va crear un grup de coordinació entre tots els alcaldes de la comarca i els cossos d'emergències que reuneixen cada vegada que hi ha una emergència, sigui provocada o no, pels temporals.
Degut al Glòria, degut al Filomena, doncs es varen crear aquí uns grups d'emergència que en cas de que això es torni a repetir, doncs sempre estarem més ben preparats de lo que estàvem abans, no? És un grup de coordinació entre tots els alcaldes de la comarca i amb els cossos doncs, de seguretat, amb Mossos, amb Rurals, amb Hospital, amb tot.
Santi Reixac assegura que tant el Glòria com el Filomena van posar a prova la comarca i van servir per crear aquests grups de coordinació que han donat molt bon resultat. També van permetre afinar aquells aspectes comunicatius entre totes les parts implicades per fer arribar els missatges clars a la població.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
i tant, sense data de caducitat, o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home mentre treballava en una empresa de transports de Sant Joan. Els agents el van localitzar dins la cabina del camió aquest dimecres al vespre. El cos de l'home de 60 anys el van trobar a l'interior del vehicle que en aquell moment estava aparcat al carrer.
Eren 7:45 del vespre quan, per causes que s'investiguen, es va localitzar el cos sense vida d'un dels treballadors de 60 anys d'edat dins la cabina del camió. El vehicle estava a la via pública davant d'una empresa on havia d'anar a descarregar material. Al lloc dels fets s'hi van traslladar diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació de la comissaria d'Olot, dotacions dels bombers de la Generalitat i del sistema d'emergències mèdiques. Els Mossos d'Esquadra han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia d'Olot i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
La Generalitat ha comprat 6 trampes americanes per combatre la sobrepoblació de senglar i reduir els danys al territori. La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitges, ha subratllat que la prova pilot feta amb aquesta xarxa, anomenada Speak Brick Trap, ha demostrat que és una bona eina a sumar al conjunt de mesures del pla de xoc.
No és un tipus de xarxa que es pugui fer servir a qualsevol lloc i de qualsevol manera, sinó que requereix de tot un protocol que s'està redactant per la seva aplicació i un cop capturats els animals també per la seva posterior desgestió de les captures, i això fa doncs, que ens trobem en aquest punt, no? De que estem treballant en la implantació de les xarxes, també estem treballant per consolidar un equip de camp, un equip de gestió per utilitzar-les.
Aquestes trampes consisteixen en col·locar xarxes que permeten capturar diferents animals de cop. Acció Climàtica preveu declarar l'emergència cinegètica a principis de febrer. I a la pàgina econòmica?
Doncs les exportacions gironines han crescut un 27% al novembre, ja superen els 7.000 milions d'euros en l'acumulat del 2022. Segons l'estadística del Ministeri, durant aquest mes el sector agroalimentari ha mantingut l'embranzida perquè s'ha impulsat gairebé un 34% i ha fet vendes a l'exterior per valor de 296 milions d'euros. I dins d'aquest en destaquen sobretot les càrnies, que acaparen més de la meitat d'aquest global. Sobretot venent porcí cap a la Xina. En paral·lel, els altres dos sectors motor de l'economia gironina, les químiques i els fabricants de maquinària, també tanquen el novembre a l'alça. Les primeres, dins les quals hi ha les farmacèutiques, han crescut un 14% en exportacions durant aquest mes.
Els treballadors de la fàbrica Nilstar de Blanes han mostrat aquest dijous la seva desconfiança cap a la direcció de l'empresa després que aquesta hagi registrat un canvi de nom i hagi retirat part de la producció a un magatzem de Canet, al Maresme.
El president del comitè d'empresa, Xavier Cherino, ha anunciat els últims moviments de la direcció en una compareixença al Parlament. De fet, Cherino ha detallat que l'endemà que la direcció retirés l'ERO, es van emportar 40 tones de teixit a un altre magatzem i un dia després, el 12 de gener, en van registrar un canvi de nom.
Que estem demanant que hi hagi una solució al conflicte o a la situació de Nilstar amb una mediació, si és que hi ha les eines suficients, o a través d'una intervenció en la gestió de l'empresa per part de l'administració pública, i considerem que ha de ser, que pot ser així o que ha de ser així degut al deute que té la mateixa empresa amb l'administració pública.
La Universitat de Girona, la Cambra de Comerç, l'Ajuntament i la Diputació han presentat aquest dijous la Fundació Girona Regió del Coneixement. És una eina que ha de servir per impulsar projectes de recerca innovadors a tota la demarcació.
El projecte es va començar a gestar el 2019, però la pandèmia havia posat en pausa la iniciativa. Ara s'ha oficialitzat la creació d'aquesta eina i preveu identificar els reptes del territori i proposar projectes d'investigació i recerca que hi donin solució. El seu director és Josep Calbó.
S'hauran d'anar veient quin de totes aquestes idees que van sortint d'aquesta pluja inicial d'idees, aquests punts blaus, que són moltes idees, doncs anar-les convertint al final en projectes robustos a l'altre extrem de la fletxa aquesta, que es puguin estar preparats per presentar-los a convocatoris que vagin sortint, convocatòries vinculades amb això que dèiem, amb el desenvolupament territorial basat en el coneixement.
La Fundació vol optar al finançament públic, sobretot europeu, i per això volen replicar altres iniciatives d'èxit que han tingut amb els fons europeus, que han permès aconseguir 23 milions d'euros en pocs anys.
I anem cap a Sant Julià de Ramis, els gironès, perquè han anunciat que intervindran per intentar aturar el desnonament de 12 famílies del municipi previst pel 8 de febrer. L'immoble on resideixen, situat al carrer Pau Casals, és propietat de la Sareb des de l'any 2018.
L'alcalde de Sant Julià, Marc Puigtió, ha detallat que han sol·licitat reunir-se amb el subdelegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramont, però també amb el president del banc, Javier Torres, i amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
Com a ajuntament hem de treballar perquè una administració pública com és el Sareb, que és un banc públic, no deixi a fora cap dels nostres veïns i veïnes. Penso que un banc públic ni aquí ni a qualsevol lloc de l'Estat hauria de deixar cap veí al carrer.
L'objectiu, segons ha traslladat l'activista i membre de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Girona Salt, Marta Fuera, és aconseguir-los un lloguer social.
I al Baix Empordà, les edificacions que hi ha a l'extrem nord de la platja de Castell de Palamós es convertiran en un centre d'interpretació natural, cultural i paisatgístic. La Generalitat, que és la propietària del paratge, cedeix el conjunt a l'Ajuntament per un termini inicial de 20 anys perquè tiri el projecte endavant.
Els diferents edificis tenen una superfície de 610 metres quadrats i havien acollit l'estudi del pintor Josep Maria Sert, barraques de pescadors i una casa del guarda. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, subratlla que el projecte contribuirà a posar en valor el patrimoni vinculat al castell.
Que ens ha de servir per obrir una nova mira, un nou espai d'interpretació de lo que és tot el paratge. No només des de l'àmbit mediambiental, sinó també, com comentava la directora, des de l'àmbit patrimonial i des de l'àmbit cultural.
Ara el consistori encarregarà el projecte de reforma amb l'objectiu que sigui una realitat el més aviat possible.
I acabem el nostre viatge per les comarques de Girona quedant-nos al Ripollès, perquè el jurat del primer concurs de comerços lingüísticament exemplars del Ripollès ha decidit otorgar el premi al forn de Vallfogona, que s'ha imposat d'entre un total de 6 aspirants.
Ha estat una victòria ajustada, segons han admès des d'Òmnium Ripollès, que ho han organitzat amb el suport del Servei Comarcal de Català del Ripollès i la Plataforma per la Llengua. A més, també s'ha reconegut amb una menció especial la impremta Llibreria Garriga de Sant Joan de les Abadesses. El premi està dotat amb 600 euros. La iniciativa estava oberta a tots els comerços amb un espai físic. El veredicte s'ha donat a conèixer aquest dijous durant un acte a Ripoll.
Fem una pausa i de seguida marxem cap a Santa Pau.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
La Fira del Fesol oferirà aquest cap de setmana la possibilitat de viure una experiència única, si el vent ho permet. Posarà a disposició dels visitants un globus aerostàtic. Aquesta és una de les fires més populars de Santa Pau i tindrà Eivissa com a territori convidat. Oferirà un tast gastronòmic i espectacles culturals. Ens ho explica en Pere Huac.
Aquest any, la Fira del Fesol de Santa Pau presenta una novetat singular. La Federació Catalana de DOPs, la DOP Fesol de Santa Pau i l'Ajuntament del municipi oferiran l'oportunitat de contemplar la fira a vista d'ocell, des d'un globus aerostàtic. El president de l'Associació de Cultivadors del Fesol de Santa Pau, Lluís Sunyer, avisa que qui vulgui viure aquesta experiència haurà d'arribar aviat.
Serà gratuït i serà de bon dematí per això, que la gent que tingui ganes de venir en globo, de fer un vol en globo, serà un vol fixat per això, doncs que vingui d'hora, i perquè aquestes coses s'han de fer d'hora abans que no es girin gaire vent, doncs que vingui d'hora i podrà disfrutar d'aquest enlainament.
Pel que fa a l'apartat gastronòmic, 11 restaurants de la comarca oferiran diferents plats amb el fesol com a protagonista. Aquest any el territori convidat és a Eivissa, ho explica l'alcalde de Santa Pau, Pep Companys.
Sempre acostumem a portar un producte o un territori convidat. Aquest any ens vam posar en contacte amb la colla d'Horta de Jesús d'Eivissa i, com bé deies, portaran això, un producte gastronòmic que és un flaor, que és com un pastís de formatge típic d'Eivissa i Formentera, i també un licor amb herbes. Això ho podrem degustar a la plaça Major, dintre el marc de la degustació, i llavors també vindran i oferiran uns balls tradicionals típics d'Eivissa i també alguns oficis.
L'any passat la collita de fesols de Santa Pau va ser escassa. La climatologia no ha acompanyat. Segons els agricultors, ha estat un any extremadament calorós i sec, però les pluges de l'agost van aportar la humitat suficient per poder fer una última florida. Això, sumat a una tardor càlida, ha permès una maduració lenta.
Ens sap molt de greu no poder servir a tota la gent que ens en demana. Per sort, la demanda augmenta i d'això no estem contents, però el que ens sap greu a vegades és no poder servir a tota la demanda que hi ha al mercat. Per sort som molt bons, perquè la maduració va ser molt lenta. Les maduracions tardanes sempre són més bons que les maduracions primerenques. I bueno, som molt bons, pocs, però de bons us fos.
Els fesols de Santa Pau compten amb el segell de denominació d'origen protegit gràcies a la terra volcànica en què es cultiven. Destaquen per tenir un gust molt suau. La Fira del Fesol aplega cada any milers de persones.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
L'Olot afronta la segona volta reforçat. Després que el club hagi fitxat 3 jugadors, ara l'equip vol sumar 3 punts. Els buscarà aquest diumenge a casa contra l'Espanyol B, que és el tercer classificat.
Jonathan Risueño, que va fer jugar Espar la setmana passada, també podria utilitzar el pivot Carlos López i l'extrem Víctor Valverde, els últims jugadors a arribar. L'únic jugador que confirma que serà titular és el porter Arnau Fàbrega.
Ens ho explica en David Planella.
Comença la segona volta i la Unió Esportiva Olot ha d'activar ja l'operació remuntada. L'equip de Jonathan Risueño és penúltim, té la promoció de permanència 7 punts i la salvació directa 8. I necessita començar a retallar aquestes diferències. Diumenge tornarà a jugar a casa, rebrà l'Espanyol B a 4:45 de la tarda i el tècnic remarca que han de guanyar perquè comencin a sortir els números.
Jo crec que n'hi ha que fer mínim 40 punts. Jo crec que en 39, 40, 41, 42, el play-out estarà per ahí. N'hi ha que guanyar en casa molt. En casa n'hi ha que guanyar 6-7 partits i fer ahir els 21 punts en casa, 20 punts, 21, i després fora n'hi ha que fer 8, 9, això són les comptes.
Són números molt complicats, tenint en compte que l'Olot només ha sumat 12 punts a la primera volta, però Risueño està convençut que la permanència és possible i que tothom s'ho començarà a creure si comencen a guanyar.
Guanyant el diumenge, i anar a Terol i empatar o guanyar i guanyar l'Ebro altra vegada aquí, i en 3 setmanes segurament tot el món creurà que això és possible.
Fins ara Risueño ha dirigit 7 partits de Lliga i tot i haver millorat el joc de l'equip encara no coneix la victòria. Una de les causes és que en 6 d'ells el rival s'ha avançat en el marcador i l'equip ha hagut de jugar contracorrent. L'entrenador reconeix que aquesta és la principal assignatura pendent que han de provar si volen aconseguir victòries.
Això te lleva a que tu tens que marcar 2 o 3 gols per a guanyar, i crec que si deixem la porteria a 0 a nu poden guanyar, i és veritat que no ens estan fent molts de gols perquè sempre és 0, 1, 1, 1 tal, però aquest golet sempre ens està perjudicant molt.
El d'aquest diumenge serà el primer partit de Jonathan Risueño contra un rival en zona de play-off, l'Espanyol B, que la primera volta va guanyar l'Olot amb un gol a les acaballes del maig. Ara és tercer classificat, a 5 punts de l'ascens directe i també amb 5 punts de marge respecte del primer equip que no jugaria a la promoció. La part positiva és que l'Olot afrontarà aquest partit amb més efectius. Aquest mercat d'hivern han arribat 3 futbolistes. Un, Espar, ja va debutar com a titular la setmana passada, i els altres 2, el migcampista defensiu Carlos López i l'extrem Víctor Valverde, estan a punt per si Risueño els vol fer jugar ja diumenge. El tècnic valora l'arribada del jove atacant cedit pel Nàstic.
Molt bé, me transmet molta alegria. És un noi que mostra felicitat, energia nova, crec que té molta il·lusió de jugar a segona ref i afiançar-se en una categoria superior a la que ell estava jugant, i crec que és molt bon jugador, que té molt d'esparpajo, que té gol. Jo estic molt content que el Víctor esté aquí.
De cara a diumenge, Jonathan Risueño només tindrà la baixa segura d'Albert Blázquez. Amb gairebé tota la plantilla disponible, l'entrenador no avança si repetirà l'esquema de 3 centrals o si tornarà al seu 4-4-2. Això sí, revela un nom que serà titular segur, Arnau Fàbrega, que tornarà a ocupar la porteria.
La salida per alt és un porter que va molt bé. Crec que estaven sofrint ahir en centres laterals, i l'Arnau crec que quan sale fora dels 3 arcs de la porteria va molt bé en aquests centres laterals a l'hora d'eixir, i a més amb el peu crec que té un joc de peus molt molt bo, i després me da molta confiança quan ell té que parar i està bajo pals. Estic molt content amb ell.
L'Olot Espanyol B, primer partit de la segona volta, es disputarà diumenge a 4:45 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Olot. Com sempre, es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de 4:45.
I ja podrem veure el nou fitxatge dels olotins. És Víctor Valverde, que afirma que la Unió Esportiva Olot és un club especial. El jove extrem figuerenc arriba a l'Estadi Municipal després de més d'un intent per incorporar-lo. Valverde serà un recurs ofensiu més, que ja pot debutar aquest cap de setmana contra l'Espanyol B.
Víctor Valverde ja llueix la vermella. L'extrem format a la Pedrera del Figueres es va incorporar al Girona en edat juvenil. Durant l'any de la pandèmia va tornar al club figuerenc, com ha cedit, i la temporada passada es va incorporar a la Pobla de Mafumet, filial del Nàstic de Tarragona. Valverde arriba cedit a l'Olot com un recurs ofensiu amb desequilibri, bon 1 contra 1 i que se sent més còmode que cama canviada. A més, és un jugador que no li espanta provar porteria i que en més d'una ocasió ho ha fet amb èxit. Ho va demostrar l'any passat quan va anotar 2 gols a l'Estadi Municipal amb la Pobla de Mafumet. Tot i la situació de l'equip, Valverde no ha dubtat ni un moment en incorporar-se a la plantilla de Jonathan Risueño.
No, evidentment la meva família i el meu representant saben que l'Olot és, com ja he dit, és un club que sempre doncs, m'ha interessat i poder jugar aquesta categoria a prop de casa doncs m'ha motivat i vinc amb moltes ganes.
La incorporació de l'extrem figuerenc ja s'havia intentat més d'una vegada. El director esportiu de l'Olot, Sergi Reset, ha afirmat en la presentació del nou fitxatge que feia anys que seguia Valverde des de la seva etapa juvenil. El futbolista de 21 anys afirma que, tot i ser una situació complicada, es mostra entusiasmat per tirar-ho endavant.
Molts cops hem estat a punt d'arribar a un acord o hem parlat i tal, i bueno, com soc de Figueres, la veritat que l'Olot sempre és un club que m'ha semblat especial. Poder jugar a aquest estadi doncs, em fa molta il·lusió. I bueno, vinc cedit fins a final de temporada i tinc moltes ganes de donar la volta a aquesta situació. M'he trobat un vestidor molt sa i amb ganes de treballar i estic segur de que si comencem amb victòria aquest diumenge contra l'Espanyol, això anirà cap amunt i bueno, necessitem que l'afició vingui.
Víctor Valverde arriba amb rodatge de la Pobla de Mafumet. En aquest any i mig ha disputat un total de 45 partits a tercera divisió, on ha aconseguit marcar 8 gols, 2 dels quals contra el conjunt olotí en la derrota a la temporada passada per 0-4 al Municipal. Valverde es defineix de la següent manera.
S'intentarà, però sí, sóc un jugador que crea moltes ocasions, que sóc vertical i diré que és la meva major virtut.
El nou jugador de l'Olot, Víctor Valverde, va jugar 90 minuts en l'últim partit de la Pobla de Mafumet en la derrota contra el Sant Andreu. El figuerenc ja ha entrenat amb el nou grup i podria gaudir de minuts en el partit d'aquest diumenge a casa contra l'Espanyol B.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.